Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Estem a 20 minuts de les 5 en punt de la tarda. Els dèiem avui en començar el nostre programa que teníem realment 3 hores per davant, absolutament apassionants, i tinc la sensació que ho estem demostrant minut rere minut. Senyor Tomàs Moré, com està? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè també té una feina apassionant, eh?
Bé, ens ho passem bé.
M'imagino.
És distreta.
M'imagino que les últimes hores, d'alguna manera, està més entretingut que mai, no?
Hores i dies, i bé, de fet, això es va coent sempre. És un xup-xup que no para mai.
Ara ho entendran, és que el senyor Tomàs Moré és el responsable del programa Internet Segura de l'Agència Catalana de Ciberseguretat. Existeix la Internet Segura?
Bé, la Internet és molt canviant. De fet, mai ha estat segura, perquè també és una tecnologia que va evolucionant amb el temps i com més segura la fas, més insegura sortirà per altres costats, no? Però, evidentment, el que és, podem fer és més segura l'ús, perquè els usuaris que la fem servir doncs en siguem més conscients de quins riscos tenim, i el risc zero en seguretat no existeix. Per tant, hem de poder conèixer doncs quins són els nous riscos que apareixeran en el dia a dia a Internet, no?
Estava pensant que aquests dies, si alguna cosa ens hem adonat, per exemple, és com tot Anonymous han treballat contra els sistemes de seguretat russos. Si això s'aconsegueix en un estat com Rússia, imagino que i no es pot fer res, imagino que tenir la total garantia de que ningú està entrant al sistema d'un, això és impossible.
Els sistemes no són invulnerables. Potser eren molt invulnerables als castells que hi havia a l'edat mitjana, però en tot cas els sistemes tecnològics d'avui en dia són vulnerables i, per tant, el que fan dia a dia és construir solucions perquè ho siguin més, no? I més invulnerables, no?
Clar.
Però
clar,
això és la nostra feina, i també la tecnologia que acaba fent obsolescent la tecnologia anterior, eh? Per tant, la tecnologia es va millorant, va fent revisions de la manera de construir-la. I, per tant, això és el que fa que una cosa que era molt segura fa poc temps es mostri insegura, perquè hi ha una cosa que la supera, no?
Li ha sorprès tot aquest tema de Pegasus?
Bé, sorprendre no, perquè ja fa un temps, diguem-ne, i anys, diguem-ne, que el tema és una mica conegut. Va començar...
Parell d'anys, no?
Sí.
Una mica més, fins i tot.
Va començar molt amb activisme, doncs, a l'Aràbia Saudí, o per temes més de periodistes, o gent que eren perseguits diguem-ne per temes ideològics, i evidentment també havíem tingut episodis abans aquí a Catalunya que fins i tot han generat llibres. No sé, el de Roger Torrent és un llibre que va sortir l'any passat que explica perfectament com va ser el seu cas, no? I bé, són temes que ja coneixíem, i a més a més el laboratori que està al darrere d'aquest anàlisi que s'està fent, doncs prou interessant, doncs, la informació que publica, perquè els experts també siguin conscients de bueno, com s'explota tot aquest tipus de dia zeros, que són una mica la clau d'aquests tipus d'eines. Podríem dir que són eines molt sofisticades i que són molt efectives perquè parteixen d'aquest principi, no? D'una vulnerabilitat no coneguda sobre la qual doncs poden explotar i guanyar-se diners.
Home, i sobretot perquè ens hem adonat que la manera d'activar-se, no, pel que hem vist, sembla fins i tot molt innocent, si em permet l'expressió, és a dir, un rep un correu electrònic amb un enllaç d'alguna cosa que pot semblar molt interessant, clica en aquell enllaç, i a partir d'aleshores ha perdut completament el control del seu telèfon, no?
D'una manera matussera, aquest tipus de clics els rebem diàriament tots els usuaris, amb un phishing o amb un spam que pot tenir molt males intencions. I de la mateixa manera, quan qualsevol rep un enllaç del seu banc, potser no és el seu banc i li apareix un banc que no està mai client.
No, que diuen ser del teu banc, no?
Exacte.
Sí, això és molt habitual, d'altra banda.
Però allà, d'una manera molt matussera, t'estan intentant prendre les credencials d'accés al teu compte bancari, no? Aquest sistema que estem parlant ara, doncs un sistema molt més sofisticat, que no necessita ni el clic, simplement necessitarà que et descarreguis un petit codi, i evidentment és car, perquè precisament ho fa sense cap tipus d'interacció gairebé teva. Hem de ser molt conscients que quan això ens arriba i és estrany, potser hem de donar l'avís, m'ha pogut passar això i per tant puc tenir el meu dispositiu intervingut, però a vegades hi ha fins i tot la sofisticació que no cal ni haver-se'n adonat, perquè únicament estava amb una imatge en el teu WhatsApp i era un GIF que activava un petit codi, no? Són vulnerabilitats que s'han anat trobant en el temps i evidentment tots els desenvolupadors d'aquests sistemes operatius i això en són conscients, i quan ho descobreixen són els primers que corren a fer que tot això quedi, diguem-ne, ben cobert, no?
Clar, perquè per la majoria de la població, quan sentim a parlar d'aquestes coses, sembla que ens estiguin parlant d'una pel·li. O sigui, una pel·li dels dolents que es dediquen a estudiar, i després l'altre dia, quan coneixem de l'existència d'aquest Pegasus, truquem a Bruno Pérez, que és la nostra referència en l'àmbit de la ciberseguretat, i ens diu que, de fet, estem parlant de la seva feina del dia a dia. Bruno Pérez, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Bruno Pérez és perit judicial informàtic forense. Ens deia fa un moment el senyor More, diu, coneix totes les dades, ho sap tot, el Bruno Pérez, no?, sobre efectivament tot el que està passant aquests dies. Segons hem anat coneixent més coses, Bruno, hi ha alguna cosa que t'ha cridat molt l'atenció de tot aquest assumpte?
No hi ha gaire res que m'ha cridat l'atenció. Ja t'ho dic, ja es preveia, ja es veia venir. El que passa que, bueno, també això no arribarà gaire enlloc. O sigui, aquestes investigacions, aviam, des del moment que tens tu en un país una agència que no ha de passar comptes a ningú i que aquí es pot fer el que es vulgui en tema... No et diré que sigui aquesta agència, però sí que pot ser gent de dintre d'aquesta agència que facin el que vulguin. Per tant, aquí ningú passarà comptes a ningú, no? És així de senzill. Però a nivell tècnic és la part que a mi m'interessa, i crec que a la gent li interessa saber això, com s'espia un telèfon o com jo puc haver sigut espiat, etc. No m'ha sorprès perquè, malauradament, i aquí els companys també t'ho poden dir-t'ho, el nostre dia a dia és això, no? És de trobar-te gent que tenen els telèfons espiats, com et deia, no són casos polítics, tot i que t'haig de dir que me trobo molts de telèfons de molts de regidors de petitíssimes poblacions que fan pànic, que porten un software d'aquests de control remot del telèfon que, si es descobreix, llavors es diu que és per donar-li millor assistència. Saps què te vull dir? Yeah. Doncs això és una cosa molt que s'està fent força per aquí, per les contrades. I llavors, sobretot, pels casos de violència de gènere digital. Val? En el moment que tens tu un tipus d'agressor, agressora, una persona controladora, fan servir la tecnologia justament per això, per tenir en la persona controlada. Pensa que ja fa temps que estic sortint a mitjans de comunicació i és acabar d'una entrevista i sempre reps la trucada d'algú que et demana per hackejar-li el telèfon del xicot, de la xicota, del marit, que li diu, senyora, aviam, senyor, no ho he acabat d'entendre. Sí, però és que és una necessitat, és que aquest cas és diferent. Aviam, que això no es pot fer, que és intercepció de comunicacions, que això és delictiu, m'entens? Però la gent, la mania de controlar, que després de parlar-li li dius, escolta, en el moment que tu vols controlar és que tens un altre tipus de problema. Però el tema de l'espionatge digital és una realitat, és el dia a dia i s'està pamant en el carrer. És el que ens trobem.
Clar, és que probablement, estic pensant, passa una mica el mateix que amb altres històries. És a dir, que tenim la sensació que si estem espiant a través del telèfon no té el mateix grau de delicte que si anem a obrir un calaix o obrir una carta, no? Quan en realitat estem parlant exactament del mateix, no?
Fantàstic, sí senyor, ho estàs dient tu molt bé, que és això, és tu, no, aviam, jo no puc, mira, la bústia, vale? la bústia de casa teva, en el cas d'un nen és un tros de plàstic, saps què t'ho vull dir? Amb un candau que vinc amb un tornaví, jo te l'obro i t'agafo les cartes. Que les cartes, imagina't tu el nivell de seguretat que porten, que és un sobre de paper enganxat en pegamento, m'entens? O sigui, no té un nivell de seguretat sofisticadíssim, però fixa't bé que ningú ho farà. Per què? Perquè sabem que és delictiu. Clar, val? Clar. En canvi, justament, això de... Guita, és que el company s'ha deixat el terminal obert. Guita, deixa'm-li anar a mirar el correu electrònic. No, tu això no pots fer-ho. Val? Encara menys buscar-te les triquiñueles de mirar de robar-li la contrasenya a la parella per després tu poder accedir en el seu correu. Vale? I a partir d'aquí poder-li mirar. O, per exemple, molt important, això de les parelles. Tinc un protocol fet que es diu protocol de divorci 2.0, que són les mesures que has de prendre quan te separes. Perquè tothom té molt clar que, guita, tu te'n vas de casa, jo també, vale, molt bé, doncs, guita, te'n vas tu, doncs què faré? Canviaré el pany de la porta, canviaré les claus. Clar. Però, en canvi, no canvies la clau de la wifi i, en canvi, no canvies les claus de la teva compte de correu electrònic. Quan aquesta persona, conxos, que ha estat dormint amb tu, me cago en nena, no sé com dir-t'ho, ja se les sap, doncs tu les has de canviar perquè, si no, aquesta persona, sapiguent la teva compte de correu electrònic i el teu password, sí, simplement ha de dir-li, per exemple, si tens un iPhone, doncs diu, d'on està mi iPhone, i automàticament, putrum, ja t'ha localitzat, ja sap on estàs, m'entens? Doncs la gent ha de començar a agafar aquesta consciència, ha de començar el que diguem sempre, a fer servir la tecnologia amb responsabilitat, sí, de dir que no és això de buit de compro jo i aquí mai passa res, no. Hi ha molts de problemes, com a forense sempre arribo tard, que ja hi ha hagut el merder i per això doncs, aquesta tasca de prevenció, que és l'única eina que funciona.
Clar, recordo que una vegada, Bruno, ens deies, diu, és curiós perquè amb el mòbil tenim una sensació de que no passa res, és a dir, ens deies, tothom té un antivirus a l'ordinador, i, en canvi, qui té un antivirus al telèfon mòbil, per exemple, no?
Efectivament, efectivament. A poc a poc hem anat agafant consciència de que les nostres llocs de treball, sí, les nostres estacions de treball, les hem tingut que anar protegint, i una de les coses que hem fet ha sigut doncs, posar aquests antivirus. Però, me caso un dena, què és el nostre telèfon? El nostre telèfon, justament, és la nostra eina de treball, que, a més a més, no només portem les coses de la feina, sinó que, a més a més, portem la nostra vida personal. Per tant, s'ha de protegir. I la primera protecció és tan fàcil com les actualitzacions. Hem de fer les actualitzacions, però la gent es manta i ui, què diu que actualitzar? Oh, ja ho faré. No pots fer-ho, això. Una actualització és com dir-te que te'n vas de casa i t'has deixat la finestra oberta. Jo seré el teu veí i et diré, escolta, que t'has deixat la finestra oberta. M'entens? Clar, si dius, ui, no, torno d'aquí una setmana, no passa res, prepara't, d'aquí una setmana t'hauran cardat el pernil, m'entens? Doncs les actualitzacions s'han de fer en el mateix moment. A part d'això, doncs, guita, una tan senzilla com aquesta, els antivirus. O és que no... Escolta, un antivirus no és... Els antivirus no són com els de fa molts anys enrere. Tenen moltes opcions. Opcions que et protegeixen de continguts. Quan fas un clic en un enllaç d'aquests raros, el propi antivirus et pot protegir. M'entens? Doncs és una eina que, a més, són gratuïtes i no et fan cap mal. Però són aquests petits passos, són aquestes petites coses que hem de fer. I l'usuari, més que l'usuari, mentida, és que no són usuaris ara la gent, és que són simples consumidors. Doncs els consumidors de tecnologia són vagos i no volen fer-ho. I per culpa d'aquesta vagància, doncs, venen els problemes.
Bruno Pérez, una abraçada. Gràcies, com sempre.
Un plaer.
Moltes gràcies. Bona tarda. Perit judicial informàtic forense, Bruno Pérez. Tomàs Moré, crec que volia dir alguna cosa sobre tot això que ens estava explicant el Bruno Pérez, no?
No, jo estic d'acord amb això de ser mandrosos, però també és veritat que no tots hem agafat el mòbil per ser uns experts digitals i estar al dia a dia controlant el nostre dispositiu.
Clar.
Però sí que potser, de la mateixa manera que nosaltres tenim clar que quan sortim a la carretera amb el cotxe, si tenim un pneumàtic que està una mica de baix, o està una mica gastat, alguna cosa haurem de fer i anar doncs, a solucionar-ho, no? El manteniment que calgui. No? Per tant, en el mòbil, igual que el nostre cotxe, com que hi dipositem, gairebé diria, totes les dades de la nostra vida, sí. Igualment en el cotxe hi deixem físicament la nostra vida conduint, en el nostre mòbil tenim les dades de la nostra vida, i per tant hem de tenir molta cura i tenir-lo molt actualitzat. No? I estic d'acord amb el que deia el Bruno, però també és veritat que, i cal dir-ho, que des de fa un any i mig, per aquest tipus de, precisament, de programaris que s'han anat detectant, un és el Pegasus, l'altre és el Candiru, que potser aquests dies no se'n parla tant, el Candiru afecta més els ordinadors, no només el mòbil, però ha fet molt insegurs sistemes que ho estem utilitzant de manera habitual. No? I què ha passat en el tema de la pandèmia? I això també és una cosa que hem de tenir molt present, i és que hem elevat moltíssim el nivell d'ús de les eines digitals,
clar.
I aquestes eines digitals no estaven preparades per aquests usos tan massius de tants usuaris treballant, no? I també s'han estressat. És a dir, aquests sistemes digitals han anat per aquest sobreús, els ciberdelinqüents han trobat molts més forats de seguretat, han trobat moltes més vulnerabilitats, i això han portat a més actualitzacions. I
ho hem vist a l'UB, per exemple, això, no?
Claríssimament. No? Sí, llavors, ens trobem que un sistema operatiu com l'Android doncs, presenta a principis d'abril la versió 12 de l'Android, per tant, tots aquells que teniu un dispositiu Android cal actualitzar-lo a la versió 12, si no l'hi teniu. També és veritat que hi ha dispositius que no es deixen actualitzar perquè ja són molt obsolets, per tant, també ens obliga a canviar aquest cotxe, aquest mòbil, per un altre més modernet, o els que són dispositius d'iOS, doncs també que portem doncs, 2-3 mesos que cada mes canvia una versió, no? Doncs passes de la 12, la 13, la 14 i la 15.1, no? Per dir alguna cosa, la que va actualitzar-se fa 15 dies, no? Clar, a què respon totes aquestes actualitzacions? Doncs són respostes reactives a aquestes grans forats de vulnerabilitats que s'han trobat i que si no fan aquests canvis, els propis proveïdors d'aquests sistemes se n'adonen que, bé, que deixen insegurs a tots els seus clients, no? I per tant, hem de ser molt conscients que quan se'ns demana una actualització és perquè aquests sistemes necessiten actualitzar-se, perquè si no els sistemes és vulnerable. I això és la, entre cometes, l'element que encara no som conscients de la importància que és, potser, jo diria gairebé a diari, sí, mirar sí. Quines aplicacions hem d'actualitzar. Jo ara, al mòbil, abans de venir, ho he mirat i en tinc 10 per actualitzar i només fa dos dies que no ho mirava. Per tant, en dos dies hi ha 10 aplicacions del meu mòbil que s'han de canviar i no és per millors funcionalitats, simplement per seguretat.
Ho estic pensant quan ho faci jo després, perquè ho faré jo.
Esclar.
Després, que fa una mica més de dos dies, potser tres, que
actualitzo. Jo, habitualment, cada 48 hores miro les actualitzacions.
Cada 48 hores, eh?
I possiblement un cop a la setmana és suficient, però que cal fer-ho, cal mirar-ho.
Guia d'hàbits cibersaludables. Ho tenim aquí damunt la taula. Diu, fem una internet més segura. A banda d'això que ens acaba de dir, que em sembla que és imprescindible, quines altres històries hem de tenir en compte?
Bé, s'ha dit, el tema de l'actualització és una cosa clau. Tenir un antivirus al mòbil, segurament un hàbit que no se'ns ha posat. Uh-huh. També us he de dir que moltes operadores, en els seus serveis, quan ofereixen els seus serveis, ens donen aquell clic, aquella opció de dir, vols que la mateixa operadora et mantingui lliure d'alguns malwares que podem filtrar-te directament des de l'operadora? Uh-huh. I solem dir no, perquè és un sobrecost a la tarifa.
Clar,
no?
Clar.
Ara bé, aquests serveis s'ofereixen. És a dir, qualsevol operadora de telefonia té a dintre els seus serveis alguns serveis de protecció d'aquests codis maliciosos. És una manera de dir, no necessito instal·lar un antivirus, sinó que faig que la meva pròpia operadora m'ajudi. No? Ara bé, existeixen antivirus.
I aleshores l'operadora entra en el que seria el nostre sistema. Quan
filtra algun tipus de situacions que d'alguna manera no haurien d'interactuar.
Filtra amb allò que ha d'entrar, no amb allò que ja hi és.
Bueno, filtra amb allò que ha d'entrar. És a dir, amb sol·licituds concretes, enllaços concrets, que ell pot dir aquest enllaç millor que no arribi perquè es baixarà un malware.
Ja ho dic, perquè si d'alguna manera el que es tracta és de revertir una situació, aleshores sí que hem d'anar a l'antivirus.
Sí, l'antivirus és un tema més local, treballa dintre el dispositiu i, per tant, a partir de l'actualització dels riscos o les amenaces que coneix aquest antivirus, perquè, clar, si l'antivirus és de fa dos anys, coneix les amenaces de fa dos anys, no les d'avui.
Ja, yeah, clar.
L'antivirus, com qui diu, avui en dia un antivirus s'actualitza gairebé minuts, cada minut que rep actualitzacions. No és un tema de que l'antivirus s'actualitzi un cop l'any, sinó s'actualitza contínuament, s'ha de deixar actualitzar contínuament, perquè filtrarà la variant de malware que ha detectat aquest matí algú en algun lloc del món. No detectarà el virus que potser està afectant de fa dies, sinó detectarà el que avui és emergent i està creant problemes avui, no? Però vull dir, són eines sofisticades que en el mòbil no els hi veiem tant ús perquè consumeix recurs, ens gasta la bateria, ens posa tot això una mica estressat, però convé mirar-s'ho. Però a banda d'això cal educar-nos, és a dir, tot el tema de clicar qualsevol enllaç, de saber on anem, aquesta vessant sembla molt... És a dir, tecnològicament podem eliminar moltes situacions que no passin al nostre dispositiu, però el clic intencionat amb un enllaç o amb una imatge, o amb un element que ens convida molt a una... Encara que sigui l'oferta més satisfactòria, més sorprenent que ens podem trobar, pot ser un element de anotar-nos o de fer-nos caure en un parany que poden aprofitar, no?
Vostè sí que es veu obligat, per lògica, al que és la formació continuada, vull dir...
Sí, no... També a saber les tendències, És a dir, ara fa uns anys, possiblement no parlàvem gens del vishing, no? Que és allò, aquella trucada del suport de telefònic de Microsoft,
sí.
Que et vol intentar prendre't control del teu dispositiu i ja hem de saber-ho, no? També hem de dir que és important per tots aquests temes de la protecció, les aplicacions que utilitzem, que siguin... que si les utilitzem no les utilitzem. Hi ha moltes aplicacions que a vegades són fraudulentes i convé que no les baixem. No?
Haurem de seguir parlant, senyor Moré. És impossible
el
seguir.
El temps
a les 5
molt,
de la tarda, sí. Ja sap vostè com és això de la ràdio. Li agraeixo moltíssim que hagi vingut avui al programa.
Internetsegura.cat, tindreu tota la informació que vulgueu.
Molt bé. I si s'estalvia la visita. És una broma. Moltíssimes gràcies per venir. Fem una petita pausa. Són les 5 i darrera hora del Tot anirà bé. Fins ara mateix.